Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Com ja sabeu, moltes gràcies de todo corazón per acompanyar-nos, doncs, com ja és habitual, aquesta estoneta a la tarda. Ja sabeu que us expliquem coses.
Sí. Tenim el país farcit de banderes, que demà és la Constitució.
És veritat.
32 anys.
És veritat, demà la Constitució i
sí, sí.
Esperem que doncs, us ho passeu bé, la disfruteu força. Jo marxo.
Ah, molt bé.
Sí.
Jo també.
Ah, mira, doncs fantàstic.
El temps no acompanyarà massa, però
no,
vaja.
No. Estava perquè, clar, són 3 dies, i com a 3 dies pots anar, no a la cantonada, sinó que pots anar una mica més lluny.
A Nova York vas?
Per exemple, ja vaig pensar-ho, dic, potser Nova York estaria una bona... Però no, perquè com hi ha tot el tram
i el mask i tot
aquesta història.
Fuig.
I al final he decidit anar a la Cerdanya.
Ah, molt bé, mira,
sí,
apropet.
M'agrada molt la Cerdanya, m'agrada molt.
Molt bé, menjar trinxat o ànec amb naps?
Sí, perquè un trinxadet de la Cerdanya, escolta, bé. Bueno, doncs res, que passeu una bona Constitució. I re, mira, ahir, per exemple, amb el tema d'audiències que sempre us en fem 5 cèntims, doncs l'Atlètic de Madrid-Real Madrid, que vaia partit, doncs va plegar 1.884.000 espectadors, tot i que el partit era, evidentment, de pagament, no?
Yeah.
Però, goita, 1.884.000 espectadors, el que va ser el partit, la pròrroga va pujar a 2.032.000 espectadors i, com allò va acabar amb penaltis...
Bueno.
Sí, bueno. Sí, encara estic... Encara no acabo d'entendre el penalti que se li va anul·lar a l'amic...
Havia de guanyar el Real Madrid, fill.
A l'Aranya. Sí. No, encara no ho tinc massa clar, això. Pues als penaltis doncs va haver més gent. 2.060.000 espectadors veient aquest partit, que al final doncs va acabar guanyant el Real Madrid, que ja està a quarts de final i que s'enfrontarà a l'Arsenal.
Mira.
I el Barça al Borussia de Dortmund. Tela marinera, eh?
Els que van passar olímpicament del futbol i van voler mirar el hormiguero, doncs mira, van poder gaudir de la presència de la Maria del Monte.
Sí.
I molta gent se la va mirar, perquè de fet va passar al davant de la revolta que tenia la Nicole Wallace.
Sí.
Un 13,9 i l'altre 10,2.
Sí, sí. De moment, cada dia que passa, que any empeny, però veig que el hormiguero li va traient
avantatge, no?
Sí, d'audiència en el tema de la revuelta. Després també...
Sí, a Catalunya
sí.
Hi havia futbol femení, la Copa de la Reina.
Exacte.
El Barça amb el Real Madrid va guanyar el Barça femení. I 22,8% de share. També se'l va mirar força gent al de Champions League,
sí,
no?
Sí, l'Atlètic de Madrid-Real Madrid, que ho feia a Movistar Plus, també a Catalunya, doncs va tenir un bon seguiment, 195.000 espectadors. I, de fet, aquestes audiències de Televisió de Catalunya, el futbol, en aquest cas, va ser el tercer programa més vist, perquè sempre els programes més vistos són els telenotícies. El novè programa va ser a l'Atlètic de Madrid-Real Madrid, i el desè programa, per damunt de també doncs, de la revuelta i de l'hormiguero, va ser la Isla de les Tentaciones.
Mira que bé.
189.000 espectadors, o sigui que tampoc està malament. I també comentar que...
Tanca un restaurant, no d'aquí, no d'aquí del Principat.
No, tanca el restaurant del Rafa Nadal, del Cristiano Ronaldo i del Gasol.
Que estava a Madrid.
Sí.
3 anys de funcionament. Era del grup Mabel Hospitality. però, això sí, tanca a la capital madrilenya, però manté els seus dos locals, un que està a Dubai i l'altre que està a Abu Dhabi.
Exacte, era un restaurant situat en el número 36 del Paseo de la Castellana, a Esnada, un establiment amb 3 anys de història i que ja té doncs, el cartell de tancat permanentment, que es pot veure a Google. Encara no es coneixen les raons perquè s'ha tancat de manera inesperada doncs, aquest restaurant que es deia Totó.
Totó, però que continua, com us dèiem, amb aquests dos altres, els Emirats Àrabs. Inspirats en la Itàlia dels anys 50 i 60, aquests restaurants, el Totó de Madrid, oferia una experiència gastronòmica basada en plats del receptari tradicional italià, amb un toc actual i sofisticat. Més o menys per barba, uns 60 euros.
Exacte.
El plat estrella, o si més no el que era més sol·licitat, pasta carbonara.
Mm.
I anava gent, uns 250 comensals per setmana.
Exacte. Mm. Aquí està el tema de que no se sap ben bé doncs, perquè s'ha decidit doncs, clausurar aquest restaurant que, com ja hem dit, estava a Madrid i que es deia Totó.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Laura de Lleres, benvinguda. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Què tal? Com estem? Gràcies.
Anem a parlar de psicologia, aquest espai que es diu Ànima i que doncs, intenta... no sé, posar-nos una miqueta de llum a algunes, no sé, cosetes que de vegades pensem que són únics que ens passen dins de la psicologia, eh? Aclarir una miqueta dubtes que pugueu tenir, poder també ajudar a d'altres, reconèixer-ho, i posar-vos en mans de professionals com és el cas de la Laura de Llerès. Avui parlarem de distorsions cognitives. Pel nom, quan m'ho ha dit, sempre dic el mateix, escolta, Laura, però quins noms que em poses? Però després és el de sempre. Ens ho va desenvolupant i ens adonem que sí que reconeixem que són les distorsions cognitives.
Sí, les distorsions cognitives, per explicar-ho així molt, de forma molt senzilla, són errors de pensament que cometem tots, no? Per parlar de distorsions cognitives podem començar parlant de la realitat, no? O sigui, què és la realitat? N'hi ha una o n'hi ha tantes com persones l'estiguin vivint, no?
Ostres, ja, clar, això hauríem de fer venir el Ferran Prat, ja ho saps.
és una qüestió... La realitat, en realitat... és allò que anem interpretant de forma constant, no? Ja sabeu que el nostre cervell fa moltes coses a la vegada i una d'elles és anar interpretant el que està passant per anar emmagatzemant informació i saber com ens hem de relacionar amb el món. Què passa amb això? Doncs que pot passar que un mateix fet que succeeixi entre dues persones pugui ser viscut de dues maneres molt diferents, completament diferents.
Sí, senyora.
Per exemple, és possible que estiguem sopant amb un amic i aquest amic pagui tot el sopar. Mm. Davant d'aquest fet, hi ha la persona que pot dir, ostres, aquest vol alguna cosa més, no? Igual està atret per mi o igual em vol demanar alguna cosa. Aviam què em demanarà aquest, no? Després hi ha la persona que pot pensar, aquest s'ha pensat que sóc pobre i no em puc permetre el plat. I després encara tindríem, i així, infinites possibilitats, però encara tindríem la persona que diria, ah, doncs, fantàstic, la pròxima ja pago jo.
Ah, això, no? Sí.
Com veieu, són tres interpretacions molt diferents. En el primer cas, la persona es pensa que hi ha un interès, en el segon, la persona s'ho pren fatal, s'ho pren malament, i en el tercer, escolta'm, donem per suposat que ja tornarem a quedar i ja pagaré jo, no? Per tant, veieu com es viu diferent una cosa. Clar, això és perquè hi ha aquests errors cognitius que van ser definits per dos grans psicòlegs, que van ser Aaron Beck i Albert Ellis, per si us interessa una mica el tema, i els voleu buscar, són molt interessants els dos. I aquests dos són els que van propiciar la segona onada de tractaments psicològics, que són totes les teràpies que actuen sobre el pensament i sobre la conducta, que es coneixen com a cognitivo-conductuals.
I estem aquest parlant de personatges del 20, del segle XX, del 19?
Sí, del segle XX.
Del segle XX, eh?
Sí, sí, els teníem nosaltres no fa massa. I aquests errors que ells van trobar i que van anar definint es donen a tres nivells. A nivell d'interpretació, com els errors que hem exposat abans, però també a nivell atencional i a nivell de pensament. I tenen fortes implicacions en algunes problemàtiques com l'ansietat. Per exemple, amb una persona amb ansietat sabem que hi ha una tendència d'una banda a anticipar possibles perills i de l'altra banda a percebre situacions, entre cometes, normals, com a perilloses. Sí? I això ja són aquests errors que estàvem parlant, aquestes distorsions. I, per exemple, en el cas de la depressió, que ja sabeu que són les dues grans problemàtiques que tenen més freqüència, no?, en la població avui per avui, doncs en el cas de la depressió sabem que les persones tenen una tendència al pensament negatiu,
sí,
i no només això, sinó que la seva atenció, allò a les coses on presten atenció, tenen tendència a ser negatives també. Per tant, seran persones que tindran dificultats per percebre les coses positives. Si això ho sabem, ja podem entendre una miqueta de què va la depressió.
Totalment.
Llavors, quines principals distorsions cognitives, aquests errors, van anar definint tant Aaron Beck com Albert Ellis? El primer és el catastrofisme. El catastrofisme és quan anticipem les pitjors conseqüències d'una situació i donem per fet que si alguna cosa pot anar malament ja anirà. És una mica aquell pensament pessimista, no?
Sí.
Si algo puede salir mal, saldrà mal.
Segur.
Doncs aquí, per exemple, doncs, podríem dir, no? Demà tinc una presentació molt important. Ostres, han anunciat pluja, vaja, home, segur que no vindrà ningú, segur que faré el ridícul, i podem anar molt lluny, eh? Podem anar fins a pensar, segur que ve la premsa, quan facin la foto no hi haurà ningú dintre de la sala, ja veuràs tu que malament que quedo. I anem enredant, però sempre cap al catastrofisme. Que després això, tampoc tenim una bola de vidre per saber com funcionarà. Però
no, però el nostre cap va barrinant, no?
El nostre cap ja està tirant cap a la catàstrofe, no?
Sí.
Després tindríem el pensament de polarització, i aquest és molt més comú del que ens pensem. És quan concebem les situacions de forma radical, és a dir, o blanc o negre. Per exemple, i amb aquest exemple ho veureu molt clar, estic a dieta i hi ha un sol dia, en què me la salto, ja està. El dia següent, total, no serveixo, és igual, ja menjo el que vull, per un dia. Però clar, com que tinc aquest pensament del tot o res, del blanc o negre,
sí,
doncs o estic a dieta o no ho estic. I si m'ho he saltat un dia, ja no hi torno. I això és molt comú i és molt automàtic. Després tindríem el filtre mental. En el filtre mental només es tenen en compte els elements negatius d'una situació. Aquest el trobem molt amb problemàtiques depressives. Per exemple, si tornem al senyor de la presentació, podem imaginar que ha acabat la presentació, que al final sí que ha vingut gent, i molta gent l'ha felicitat, però hi ha una persona, una, que li ha dit, escolta, hi ha una diapositiva del PowerPoint que hauries de canviar perquè no es llegia del tot bé.
Ostres, ja...
Ja està.
Ja ho has desfet, oh?
Pobre. Si tenim aquest filtre mental cap a les coses negatives, ens quedarem únicament amb aquella crítica, sí, no?, que és una crítica constructiva, però nosaltres la girarem cap a negatiu. No he estat capaç de fer una presentació bona, aquella persona s'ha queixat, malgrat que les altres ens hagin felicitat.
Imagina't,
doncs això seria clar. Un exemple,
sí, sí, sí,
d'aquesta,
sí,
distorsió. Després, una altra que també és força comuna és la lectura de pensament, que és creure que sabem
el que pensa l'altre.
Per exemple, doncs, si estic pel carrer i veig dues persones que riuen, puc pensar que
s'estan
rient de mi.
Ja
clar,
està, sí.
S'estan rient de mi, quan realment no és... No,
estan ells no parlant de qualsevol cosa i estan rient, no?
Clar, a mi m'ha passat algunes vegades, i suposo que hi haurà més persones que els hi hagi passat. Jo a vegades, quan estic immersa en els meus pensaments o en les meves preocupacions, doncs em quedo mirant a l'horitzó, però no estic mirant a ningú en particular.
Ja.
Senzillament estic... Sí. Empanada, que diuen, eh?
Sí.
En un altre món. I moltes vegades m'ha vingut una persona, ostres, és que m'estàs mirant fatal, dius, no, sí, és que ni t'he vist. imagina't com pot ser de perillosa, no?, aquesta distorsió de lectura de pensament. Una altra molt comuna és els famosos hauria de o no hauria de. Aquestes exigències que tenim, això són llistats de valors que tenim que sovint són erronis i que són molt rígids i molt condemnatoris. I l'únic que fan és allargar-nos el malestar, però sovint els tenim. Per exemple, un error molt comú és pensar-se que no tenim dret a l'equivocació a la feina, no? Per exemple, si sóc professora de català, doncs no tinc dret a cometre un error ortogràfic. Perquè, clar, sóc professora de català i he de donar el callo, no? Això és una exigència de perfeccionisme que a l'únic que em portarà és cap a l'ansietat i cap al no reconeixement de l'error, no? Moltes persones es consideren fracassades per haver comès un sol error. Per tant, cada cop que detecteu un hauria de, aquí ja podeu començar a qüestionar-vos, no?
Però si ja ho diu la dita en castellà, errar és humano, no?
I tant, i de l'error és d'on traiem els majors aprenentatges. Però per poder aprendre hem de poder concebre l'error a les nostres vides, que això és el que costa més. Després tindríem la personalització, que això és atribuir-nos sempre a tot lo negatiu d'elements exteriors. Per exemple, si m'anulen els plans la colla d'amics, ostres, ja està, és que els caic malament. Escolta, potser no els hi va bé, saps? Aquell dia i no tens res a veure. Això és un altre error que se sol donar bastant. I finalment tindríem la generalització, que és fer d'un fet particular una generalitat. Per exemple, doncs he tingut una relació molt difícil amb la meva exparella i d'aquí trec la conclusió de que totes les relacions m'aniran malament. Llavors, si vaig tirant del fil, ostres, és que estaré sola molts anys, no? Però tot ve d'una mateixa creença nuclear. Llavors, el que hem de saber d'aquests errors és, i no és bona notícia, que són molt resistents. Per què? Perquè, a més, s'interrelacionen entre ells. És a dir, que quan busquem confirmar aquest pensament que tenim, sovint l'acabem confirmant perquè, clar, com us he dit al principi, no només és la interpretació, sinó que també és l'atenció. Per tant, la meva atenció ja està errònia i acabaré confirmant això. I per una altra banda, es relacionen molt amb els nuclis de creences. I sabeu que els nuclis de creences, alguns són molt durs, són molt rígids i fa molts anys que ens acompanyen. Per tant, generen pensaments automàtics. Sovint, pensaments fins i tot inconscients. Per això són tan resistents, no? I són tan difícils d'anar modificant. No vol dir impossible, però sí que pot ser una mica complicat amb alguns temes, no? Una bona pregunta que ens podem fer quan si hem detectat que tenim alguna cosa de les que acabem de citar, doncs és preguntar-nos què ens està aportant aquest pensament, de què ens serveix pensar que el món em va en contra, no? Com estic quan penso això? El cos, us he dit més d'una vegada, que és un detector fantàstic, per saber com ens trobem davant d'una situació. Si escoltem el cos, no ens equivoquem, o sovint no ens equivoquem.
Però això ja va molt relacionat amb el caràcter que té cadascú ja innat, no?
Hi ha una cosa que és, diguéssim, el temperament de la persona, l'altra, i sóc molt pesada amb això, però és que és així, l'altra és amb l'educació que hem rebut, amb els exemples que hem tingut a casa, el tipus d'aferrament amb els pares que hem tingut, si és un aferrament segur, que és molt difícil, La majoria de la gent ho ha intentat fer el millor possible, però conec poca gent que hagi tingut un aferrament realment segur amb els pares, no? És una cosa bastant difícil de veure. I són coses que es van construint a poc a poc, però sí que és veritat que durant la primera infància i la segona és on tenim aquests nuclis de creences molt arraigades, per dir-ho d'alguna manera, no? I que ens han anat governant al llarg dels anys. Llavors és el que us deia, si detecteu un hauria de, no? Si per exemple discuteixo amb la meva mare, cosa que pot passar perquè som dues persones, si hi conviviu és més que probable perquè la convivència ja se sap que té aquestes coses, però si discuteixo amb la meva mare i em condemno és que sóc una mala filla, darrere d'aquest és que sóc una mala filla, segurament trobareu un no hauria de portar-me així amb la meva mare. Quan jo puc dir el no hauria, és perquè ja hi ha una exigència aquí que està sent una mica disfuncional. Perquè no és el mateix dir preferiria no discutir-me que no hauria de discutir-me. Quan ja tinc aquesta exigència tan dura cap a mi mateixa que al final el que fa és condemnar-me, ja m'està donant una pista de que a sota hi ha aquestes creences errònies. És complicat, eh? Avui us porteu un tema...
Sí, Laura,
no
ens fas rumiar.
És la base, eh? És la base de molts problemes que tenim al dia a dia.
Sí, sí. A veure, clar, jo em poso d'exemple a mi mateixa. Quan em vas parlant vaig pensant... T'escolto, evidentment, però vaig pensant en el meu caràcter, no? O de la meva manera de ser. I et pots trobar, depèn com també estàs del teu estat d'ànims, doncs que un dia hauria de... Tu preguntes, o un altre dia dius... No, passes de tot i... I ja està, no? Perquè, tot i que tinguem el mateix caràcter, no ens llevem cada dia de la mateixa manera,
no.
Ni al llarg del dia ens comportem igual, sempre.
Evidentment que no. Som molt sensibles a les circumstàncies. També sovint oblidem, no? Perquè parlem molt de circumstàncies i sovint oblidem un element clau que és el nostre organisme. És clau. Ara cada cop s'està estudiant més com influencia el cos. I s'està estudiant, s'està parlant fins i tot del segon cervell, no? Que ja sabeu que seria tot el sistema gastrointestinal, perquè és un sistema que té molt potencial a nivell endocrí. De fet, és el principal, i sabem que les hormones tenen influència a sobre del cervell. Per exemple, quan dius, jo no em llevo igual cada dia, doncs mira, per exemple, amb les dones, ara s'estan fent estudis de què passa quan tenim la menstruació. Perquè sabem que hi ha coses que canvien, i és veritat. Qualsevol dona que ens estigui sentint ho sabrà els dies abans de tenir la menstruació, durant la menstruació i fins i tot una setmana després, és com que estem més irritables o sensibles, no?, a alguns temes. I tot això, hi ha un cicle a la dona, i parlo de la dona en especial perquè m'ha vingut al cap ara, però sabem que hi ha un cicle en què el cos canvia i en què el cervell canvia perquè hi ha la influència d'aquestes hormones. Per tant, imagina't, no només som sensibles a les circumstàncies de l'entorn, sinó que també som sensibles a com es troba el nostre cos en aquells moments. Per tant, és normal que tinguem aquests canvis.
Sí,
què passa? Que si tirem molt d'aquestes distorsions cognitives, al final el que estem tenint és un discurs mental molt basat en tot el tema negatiu. I sabem que el pensament afecta a la emoció i que la emoció afecta al cos. Per tant, és un cercle viciós que, com veus, és difícil de trencar. Per això el primer pas és fer-se conscient de totes aquestes coses, no?
I tant que sí. Ostres, tu. Ah, que deies això que posaves l'exemple de la menstruació, com dona que sóc, dius, bueno, i amb pitos, entre pitos i flautes me passo tot el mes així pujant i baixant. Això de les hormones és una...
Sí.
Ens afecten molt, clar. No tothom igual, però la veritat és que sí. Després l'altre pas, que seria doncs la menopàusia, per exemple.
El cos de la dona ara... Jo penso que durant molts anys s'ha estudiat poc o pràcticament res, no? Ara sí que és veritat que la ciència s'ha posat una mica a les piles, i perdó per dir-ho així, però és el que penso, eh? S'ha posat una mica a les piles i encara queden moltes coses per fer, però amb tot el tema de l'organisme femení, i sabem que és un organisme extremadament complicat.
Sí.
Perquè té molts canvis.
No vol dir que siguem complicades, les dones?
No,
perquè ara
no,
hi ha
no.
Un home que diu, veus com sou complicades? No vol dir això. No vol dir això.
Vull dir que tenim... He dit complicat, podia haver dit complex.
Això.
Hi ha un organisme... Hi ha tot un sistema complex que va canviant molt al llarg del cicle vital, no?
Sí.
I que s'ha de tenir en compte, perquè també és l'explicació per moltes malalties, i evidentment per molts estats emocionals i per canvis en l'estat anímic, evidentment.
Doncs escolta, de mica en mica, no et dic jo que arribem al teu nivell, ni de lluny, però ens anem coneixent més, que d'això es tracta, no? Que no
deixem
de parlar de coses que ens succeeixen quotidianament, a tots, amb més o menys grau.
Si serveix perquè ens puguem tractar tots amb una miqueta més d'amabilitat, ja em dono per satisfeta. Sí.
Doncs vinga, moltes gràcies i que tinguis molt bona setmana.
Igualment, Candela, gràcies.
Adéu. Adéu. I marxem, com sempre, amb música. Marxem amb un número 1 del 1993.
Sí, d'un 13 de març, un dia com avui, que arribava número 1 als Estats Units a l'Unplugged d'Eric Clapton, que és extraordinari. Seria un dels àlbums més venuts de la dècada dels 90. Es va gravar als estudis Brightfield de Windsor, Anglaterra, i per una sèrie de la MTV Unplugged, i que va incloure una sèrie de temes en format acústic. I un d'aquests temes, precisament, era el tema que Eric Clapton dedicava al seu fill Connor Clapton, que ja saps que doncs, va caure de
no?
la terrassa de l'àtic on vivia allà a Nova York.
Sí.
Doncs bé, Tears in Heaven, que serà
Tears
la cançó sí, que posarà punt i final avui al programa. Des d'aquesta publicació d'aquest àlbum...
S'han venut molts.
Doncs mira, 26 milions de còpies a nivell mundial.
I va també tenir premis.
I tant. Una cosa tremenda.
3 Grammys.
El 93.
Uh-huh.
La veritat és que és un àlbum... Per mi, un dels millors àlbums d'Eric Clapton, i mira que la discografia és àmplia.
Doncs us deixem amb Tears in Heaven, amb Eric Clapton, aquest èxit del 93, que compleix la mateixa edat que demà complirà la Constitució.
Doncs sí.
32 anys.
32 anys. Feliç Constitució.
Feliç Constitució, i ens trobem el dilluns. Aneu en compte.
Adéu-siau. Thank you.
must be strong.